Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Moment de parlar, moment per parlar de literatura. Ho fem en companyia de l'Eva Garrido, que avui ens porta convidades. Convidades que tenen a veure amb un llibre molt especial, oi que sí, Eva?
Efectivament, aquesta setmana a l'Espai de Literatura parlem del 16x2, el llibre que acaba d'editar l'Ateneu Sant Cugatenc amb motiu del seu 60è aniversari i que recull els 32 relats dels alumnes del taller d'escriptura. I avui ens acompanyen la professora del taller i coordinadora d'aquest projecte, Susana Camps. Molt bon dia, Susana.
Hola, bon dia.
I també dos de les seves alumnes que tenen aquí publicats els seus relats, que són Ione Miren Asteinza, molt bon dia, Ione.
Buenos días.
I la Marisol de Benialbo, molt bon dia, Marisol.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir al magazín, aquest espai que tenim per parlar de literatura i que vosaltres sou les protagonistes, també la Susana, que ha coordinat tot plegat en aquest projecte, que explica en Susana com neix, quan i com. Penseu de recollir tot el que han fet els alumnes al llibre.
Jo portava en l'Ateneu de Sant Cugat des de l'any 2012, que vaig entrar a fer una substitució i ja m'hi vaig quedar i vam anar ampliant grups. I conforme anava venint més gent, doncs anava pujant el nivell, com és natural, sobretot amb els que tenen més permanència, i em semblava que ja anava tocant, no?, que féssim un recull, que mostréssim a la gent que realment pita aquest taller, i era bo pels alumnes i pel propi Ateneu fer aquesta projecció. I llavors ens vam fer una selecció amb el criteri de dir, bé, que siguin persones que hagin seguit com a mínim dos trimestres, no?, que siguin nostres, diguéssim, perquè a vegades ve gent que ja ve escrita de casa, diguéssim. I llavors, d'aquestes 16 persones, dos relats cadascuna, va ser una selecció, ho vaig proposar al centre i vaig tenir molt bona acollida. La veritat que tant Toni Ramon com Isabel Carreño ens han apoyat des del primer moment, han fet moltíssim ajut, han buscat totes les maneres possibles de tirar-ho endavant i aquí està.
Perquè aquests relats serien, diguem, la prova final o el resultat final d'aquest taller d'escriptura?
No necessàriament, no? Són relats que proposem d'una setmana per una altra. En la classe es dona una informació teòrica, una fitxa que es discuteix, i després es proposa un tema relacionat amb aquesta part teòrica de la literatura. Els personatges, l'enfocament, els narradors, el que sigui. I d'una setmana per l'altra tots fan un relat d'unes 2-3 pàgines que es correspon amb això. De tots aquests, és una producció bastant àmplia, perquè és clar, si cadascú fa un relat setmanal i estem així des del 2012, clar, doncs la criba és bastant àmplia, sí.
Uh-huh. Ens acompanyen, com dèiem, la Ione i la Marisol. La Ione ha escrit Con sabor a mores, Pastilles para no soñar i també Pastilles para no soñar, són aquests dos relats, i la Marisol, Sin nombre i Querido doctor. Deia la Susana que era com una tria, una criba dels exercicis que ho ha anat fent. Us ha costat molt triar aquests dos relats per posar en el 16x2? Ione, per exemple?
Pues no, la verdad que de los que tenía escritos mandé 4 a Susana para que ella hiciera la selección de los que más le gustaban. Y fue fácil.
I es va quedar amb el Con sabor a mores i Pastilles para no soñar. Et vas quedar amb aquests dos.
Ah, exacte.
Uh-huh. Sí.
Que ens expliquen una miqueta de què van,
no? Sí,
i
tant.
Sí, Con sabor a mores es el recuerdo del primer beso que me dieron en la boca cuando tenía 11 años.
¡Qué bueno!
Sí, es verdad que hay un patonés.
Estoy mordiendo una mora y por eso el título Con sabor a moras.
Un cabó.
De un chico que te gustaba mucho.
De un chico que me gustaba mucho y que todavía lo recuerdo.
¿Y el de Pastillas para no soñar?
Y Pastillas para no soñar, sí, es completamente diferente. Es como... se trata del final de una vida de una señora que la llevan a una residencia y que tiene ese desdoblamiento del personaje, ¿no? Entre lo onírico y lo real.
Cert, que a vegades no sap ben bé si està visquent a la realitat, si està com en un port, en uns vaixells...
O si està viviendo dos realidades, la que tuvo en su juventud y la que tiene ahora, ¿no?
I la Marisol ens ha portat Sin nombre i querido doctor, que en parlàvem ara aquí fora de micro, que és molt graciós. Però en el cas de Sin Nombre...
Mira, el Sin Nombre és un exercici meu de reflexió sobre la gent que tots avui dia que anem amb molta pressa, mirem la vida d'una manera molt mental, molt quadriculada. Llavors penso que és bo que els entrebancs que tenim, en comptes de prendre'ns a la tremenda, doncs ens serveixin per portar-lo d'una manera lúdica i aprendre que la vida es canvi. I una mica va per aquí. De fet, va néixer sobre un exercici de classe, com ha dit la Susana, i és un conte que a mi m'agrada molt.
Escolta, ara que parlàveu, veig que, Jone, tu parlaves que el relat del Consabora Mores és el primer petó que recordes, i Marisol, tu parlaves també de, no, del que vius, de com veus que la societat anem ràpid. Després del querido doctor parles de la relació pacient-doctor. Us agrada parlar de les vivències, el que escriviu és sobretot coses que viviu o no?
Sí, a mí sí, particularmente, no tengo ningún problema en esto. A veces me cuesta más porque, bueno, en la escritura ya trata de eso, ¿no? A veces te cuesta más plasmar algo que quieres decir, pero
que no has viscut.
Sí, pero como lo he vivido y lo recuerdo, y tengo muy buenos recuerdos, pues entonces como que es más fácil.
Però llavors, a l'hora d'escriure, ho poseu en primera persona, és a dir, formeu part de la història o us intenteu allunyar i ho expliqueu a través d'una tercera persona?
Depèn, és que quan escrius sempre et reflexes una mica les teves opinions, la teva manera de veure el món. Llavors, encara que inventis una història, porta coses teves i coses que has vist. O sigui, tot passa a través de tu. En primera, en tercera persona...
Però per vosaltres com us és més còmode expressar-ho?
Potser és que depèn de la història. Hi ha històries que et surt naturalment en primera persona i històries que tu ja veus que va en tercera persona, no? Que les veus una mica com a espectador. Depèn.
Escolta, Susana, al pròleg dius que als tallers hi ha gent amb ganes d'escriure, gent amb ganes de descobrir si tenen talent, persones amb necessitat d'expressar neguits interiors. Ens agradaria que ens expliquessis quin és l'ambient que respira, i també Marisol, Jonet, també ens podeu explicar vosaltres com alumnes quin és l'ambient que respira en els tallers d'escriptura de l'Ateneu.
Són molt col·laboratius, és curiós perquè la gent fa molta amistat molt ràpid. Jo penso que d'alguna forma, tal com estàveu dient ara, la gent despulla sentiments, encara que vagin molt ben disfressats literàriament, tots notem quan hi ha una vena que és pròpia, que és íntima, i amb això és amb el que contactem i és amb el que cal contactar, és el que més ens interessa transmetre. Llavors, en una taula, encara que la gent sigui de molt diferent edat o que tingui interessos molt variats, tots ens hi trobem, no? Hi ha aquell moment que pum, salta com una xispa i connectes amb el de davant i entens el que està dient. Això és el més bonic que ens arriba a passar, perquè és això, arriba gent que ja està molt escrita i publicada, hi ha gent que no, que comença absolutament de zero, una mica de tot, però ens trobem amb aquest punt, jo crec que de sinceritat i de necessitat d'expressió.
Sí, esteu d'acord, alumnes?
Sí, totalment d'acord.
I tant, a més hem fet molta, no sé, un grup molt cohesionat perquè ens veiem inclús fora de classe i estem molt en contacte. Trobo que hem fet una amistat molt, molt maca.
I on, Marisol, què us va portar a donar el pas d'apuntar-vos al taller d'escriptura?
Bueno, yo en el 2012 autoedité un libro de relatos titulado La escritora y el enterrador. Y nunca había tomado clases de, había asistido a clases de narrativa ni nada, y me entró la curiosidad si lo que hacía lo hacía bien o en qué podía mejorar, ¿no? Que suponía que tenía muchísimas cosas que mejorar. Y entonces me puse a averiguar dónde podía recibir clases. Y me dijeron en la Casa de Cultura de aquí de San Cugat, fui a la Casa de Cultura. Y en la Casa de Cultura me dijeron, no, eso es en el Ateneo. Entonces fui al Ateneo y nada, yo creo que ese mismo día ya me apunté.
Ho vas veure clar, vaja.
Sí, sí, lo tenía claro, clarísimo. Y allí sigo, desde el 2012.
Uh-huh. I quan us poseu de banda, escriviu directament al paper o feu servir l'ordinador?
No, yo el ordenador.
ordinador.
Sí, en els dos casos.
Com us sentiu? Què us aporta el fet d'escriure i traslladar emocions, imatges, idees?
Jo penso, en el meu cas, comences com si fessis una tertúlia amb tu mateix. Tornes a reflexionar sobre coses que has vist, que t'han cridat l'atenció, i a posar sobre un paper vol dir ordenar idees. Vull dir, és molt interessant en aquest aspecte. I després veus que, escolta, que escriure és molt divertit, perquè tu mateix et crees les teves situacions després, els teus personatges, els bellugues com vols, vull dir, és molt creatiu, és molt maco.
Mira, ara parlava la Marisol que escriure és una tertúlia, és divertit, però, Susana, tu com a professora, diu que és divertit, però és difícil?
Una mica sí, clar, elles expliquen la part lúdica del moment en què t'hi poses. Després vinc jo, que sóc el Pepito Grillo, i em començo a ficar amb els
textos. Vens amb el rotulador vermell.
Sí, jo xinxo molt. A més, penso que és el que s'ha de fer, no? I a vegades un text que està molt bé i molt correcte, doncs fins i tot aquest text et veus amb l'obligació professional, per això estàs allà, de dir quin passatge podríem donar-li més relleu o més èmfasi, com podria brillar més la idea que porta l'autor i que es veu que vol potenciar, no? En aquest aspecte arriba un moment en què em diuen és que ara ja no puc escriure sense sentir la teva veu. És com una mica obsessiu, no? I tu estàs en allà ficant-te amb cada paraula i potser arriba un moment del procés en què l'autocrítica creix massa, però després es torna a col·locar al seu lloc i bueno, podem seguir pensant en la tècnica, esclar.
I per elles, per vosaltres, quines són les principals dificultats quan us enfronteu a la pantalla de l'ordinador i heu d'escriure?
Dificultad a veces, al menos en mi caso, de que aquello que quiero expresar no me sale tal y como yo quiero.
O sea, tú tienes muy claro el cap,
sí,
pero no trobas la manera.
Pero luego pues tengo la dificultad esa, ¿no? Pero bueno, me he acostumbrado a seguir escribiendo sin pensar en lo que si lo puedo poner mejor o lo puedo expresar de otra manera, y luego lo dejo descansar unas horitas, lo meto en un cajón, como yo digo.
Lo deixa reposar.
Sí, lo dejo reposar y luego, bueno, pues durante la semana le voy dando forma, voy cambiando cosas, como en el relato de Con sabor a moras hay un adjetivo que estuvimos tiempo buscándolo, ¿verdad? Que es el armoniosamente. Antes había puesto otro adjetivo que tú dijiste. No, dice este adjetivo Berrio, no le va bien. Entonces, cuando llegué a casa me puse y dije armoniosamente. Mm-hmm. Y entonces ese sí le gustó. Y ese se quedó.
Digues.
No, anava a dir-te que a mi m'ajuda molt pensar que jo acostumo a escriure de corrido, que diuen. Llavors, quan he acabat el relat, m'ajuda molt pensar en la Susana.
Sentir-la.
Però amb el sentit positiu.
Fer de corrector, no?
Sí, una miqueta, m'ajuda molt.
Què diria la Susana aquí, no? O què...
Exacte, o no, o què ens va ensenyar aquell dia, o quin relata, o què ens acostuma a dir quan ens trobem en aquest cas, però no d'una manera crítica negativa, sinó al contrari, t'esperona a fer-ho millor.
Pues sí, es verdad, porque la última lectura que se hace de aquello que estás escribiendo, yo también lo pienso. Entonces digo, uy, aquí estoy repitiendo esta palabra, Susana me la va tachar.
Escolteu, jo no m'agradaria acabar la secció sense saber almenys com comencen aquests relats. Eva,
sí, i tant.
Els tens localitzats?
Els tinc localitzats.
Vinga.
A veure. Tinc localitzats primer els de la Marisol.
Comencem un de la Marisol i després un...
Val, i què fem, Carme? Que ens els llegeixin elles, no? Que per això...
És només una frase, és que no tenim gaire temps.
Val, d'acord. Doncs vinga, la primera frase de Sin nombre. Marisol, tot per tu.
Aviam. No tengo nombre, o tengo mucho, según se mire. Te acompaño desde el día en que naciste y no pienso despegarme de ti mientras vivas. Pero no soy tu ángel de la guarda. Ellos pertenecen a otro gremio.
I aquí ho deixem. Anem a buscar un altre començament.
Un de la Ione, per exemple, sí. Com comença Con sabor a... A veure...
Sí, és Con sabor a
perdo... A veure, el del... Con sabor a mores. I el punt.
Bien, por fin había llegado el verano, pero el calor era tan intenso como insoportable. Aquella tarde, los adultos se retiraron a hacer lo que más les gustaba después de comer, echar la siesta. Según mi abuela, retirarse a echar la siesta era como volver al útero materno, algo así como chapotear en el vacío existencial.
I ho deixem aquí.
I ho deixem aquí.
Si voleu més, el 16x2. Moltíssimes gràcies a les nostres convidades. Que vagi moltes molt gràcies. Bé. Que continuï gràcies. Aquesta afició. Moltes gràcies, gràcies, Susana. I Eva, demà continuem amb I altres tant. Temes. Moltíssimes gràcies. Arriba les notícies. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.